Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Podria estar a l'agenda del govern espanyol durant aquest mandat. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta és la voluntat del govern municipal, que ja ha concertat una reunió amb el secretari general d'Infraestructures, Julián López, per després de Festa Major. Ho ha anunciat avui l'alcaldessa Marta Ferrés.
Sabeu que aquests projectes d'infraestructures són projectes que, per desgràcia, no es fan d'un dia per l'altre. Bé, de fet, jo crec que cap projecte ja actualment es fa d'un dia per l'altre, però estem intentant treballar doncs, que la Ronda Nord estigui en agenda aquesta legislatura. Això què vol dir? Vol dir doncs, que intentem doncs, això, no? que hi hagués un acord doncs, en aquesta legislatura per poder-la tirar endavant.
El govern del PSC i Podem també es reunirà amb els responsables de Renfe i Aena en els pròxims dies per abordar la situació de Rodalies i de l'aeroport de Sabadell.
L'Ajuntament recorrerà la via judicial per poder actuar al focus de xinxes dels Marinals.
Tot plegat després que el propietari de l'immoble on s'ha originat la plaga s'hagi negat a la fumigació. Els veïns temen que si no s'actua ràpid els insectes escampin per tot el barri com els últims dos estius.
Mentrestant, el barri de Gràcia denuncien una plaga de paneroles.
S'ha originat el casal cívic i s'ha estès també la via pública. Des de l'Ajuntament asseguren que s'actuarà de la mateixa manera que els altres barris on han registrat aquest problema.
En esports, Jesús Olmos estarà entre 1 i 4 mesos de baixa.
El cop que va rebre el central del centre d'esport Sabadell contra el Castelló és més greu del que semblava en un primer moment i, segons el comunicat del club, pateix un trencament parcial de fibres al tendó d'Aquiles del peu esquerre.
Són algunes de les notícies que desgranarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 26 graus a Sabadell, temperatures que han baixat lleugerament respecte als últims dies. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem a la Dolors Ballar. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. A hores d'ara encara mantenim força núvols a les comarques de Girona i també a punts de litoral i prelitoral central, on durant aquestes pròximes hores encara podrien caure alguns ruixats de caràcter molt local i molt aïllat, en conjunt d'intensitat feble o moderada. També tenim encara núvols al Pirineu i al Prepirineu, però en canvi a la resta del país s'imposa en conjunt l'ambient assolellat. Avui hi ha una temperatura ja més baixa arreu del país, però demà esperem que sigui ja una miqueta més alta al centre del dia. Demà una jornada en conjunt marcada pel sol, pel temps ja més tranquil, només amb alguns núvols a punts de la costa central, a sud de la Costa Brava i també a la tarda amb algunes nuvolades a punts de muntanya. Encara de matinada, possibilitat d'algun ruixat molt aïllat a punts de la costa central. També mantindrem el vent de component nord a la zona del litoral nord, sobretot al nord del Cap de Creus, amb cops puntualment molt forts en aquell sector fins demà a mig matí i a partir d'aleshores aquest vent ja tendirà a fluixar. Això ha estat de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt complicada a aquesta hora, la xarxa viària més propera a Sabadell. Trobem retencions a la C58, 1,5 km a Sant Quirze en sentit Manresa i 3 quilòmetres al mateix municipi en sentit Barcelona. També hi ha problemes a l'alçada de Montcada, on trobem 4 quilòmetres de retencions per anar cap a Barcelona. A la B30, situació molt similar, 1,5 km de cues a Barberà en sentit sud, 3 quilòmetres a Cerdanyola per enllaçar amb la C58 en sentit nord. A la P7, 3 quilòmetres de cues també a Barberà en sentit sud. I ja si mirem a Barcelona, trànsit molt dens aquesta hora a la ronda litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits i a la ronda de dalt entre Vallcarca i el túnel de la Rovira també en els dos sentits. Passant 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. El govern municipal vol que el projecte de construcció de la Ronda Nord estigui a l'agenda de l'executiu espanyol durant aquest mandat. Així ho ha apuntat avui l'alcaldessa Marta Ferrés, assenyalant que després de la Festa Major tenen una primera reunió amb el secretari general d'Infraestructures, Julián López, per abordar la construcció de la via que ha d'unir la zona nord de la ciutat i Castellà amb l'autopista C58.
Les previsions que tenim és intentar-ho introduir en agenda. També depèn, com sabeu, és una infraestructura que no depèn en aquest cas de l'Ajuntament ni tan sols de la Generalitat de Catalunya, és una infraestructura que depenem de l'Estat, per tant aquí anem a tempos de l'Estat, també sabeu que està ara sobre la taula si hi ha eleccions o no, això nosaltres que hi hagi eleccions doncs, més enllà de la derivada política estrictament en l'àmbit com a institucional i com a administració doncs, ens posa en una situació que fa que es demori en el temps moltes decisions que s'han de prendre, per tant depenem també una mica d'aquesta gent.
Després de la festa major també hi haurà reunions entre el govern municipal i els màxims responsables d'Aena i Renfe per abordar la situació de l'aeroport de Sabadell i la de Rodalies, però no seran les úniques trobades per desbloquejar qüestions que depenen d'altres administracions. També s'estan converses amb Ferrocarrils de la Generalitat per tancar un acord sobre l'aparcament de la nova construcció del centre.
Per nosaltres el tema de la connexió de l'aparcament del centre és estratègic, creiem que és un dels punts que defineix com quedarà en un futur la mobilitat del centre, que volem pacificar el centre però hem de poder garantir que els cotxes hi puguin arribar i puguin aparcar amb facilitat, i aquest és un dels elements que també ja ens hem posat en funcionament i espero poder-vos donar bones notícies en poc temps, encara no ho tenim del tot lligat perquè sabeu doncs, que no depèn exclusivament de l'Ajuntament sinó que també depèn d'una altra administració, però la idea doncs, és també poder-ho tenir diguem més o menys vertebrat abans de poder acabar l'any.
D'altra banda, el govern municipal també ha començat les reunions amb Esmatxa per millorar el servei de neteja viària i recollida de residus de la ciutat. La primera actuació que l'Ajuntament ha posat sobre la taula de la concessionària és la intensificació de la recollida de voluminosos. Segons Ferrés, les converses han començat amb bon peu, malgrat la situació tensa que tenia fins ara l'administració local i la companyia.
Esmatxa se la tracta com una empresa més de la ciutat. Per tant, ni pitjor ni millor, ni amb més afinitats ni amb menys. Per tant, exigint el que hem d'exigir, que és que la ciutat estigui neta, i també posant-nos a la seva disposició per tal que ens puguin fer arribar desajustos que hi pugui haver. Estem estrictament en el pla tècnic, en el pla absolutament doncs, del treball com si fos qualsevol altra empresa, mirant quins desajustos hi ha, aquells que considerem doncs, que els podem abordar i que toca abordar-los perquè són responsabilitat de l'Ajuntament, ho farem, aquells que entenguem doncs, que són responsabilitat de l'empresa, evidentment se li exigirà a l'empresa.
Més enllà d'aquestes qüestions, des del govern municipal també han començat els tràmits per disposar d'una nova escola de música i conservatori. Concretament, just s'està treballant en el pla d'usos de l'equipament per després fer el projecte de licitació. D'altra banda, també s'han fet els primers passos per fer realitat la nova escola Bressol de la Concòrdia i per construir un pavelló esportiu al districte 5è.
L'estació d'autobusos de Sabadell torna a estar operativa des d'avui. La infraestructura, que s'ha sotmès a un rentat de cara durant més de 2 mesos, acaba d'estrenar el nou paviment de la platja d'Andanes, el lloc on paren els vehicles per deixar i recollir els viatgers. El Joan, conductor de l'Atús, ha assegurat en declaracions a Ràdio Sabadell que es nota la diferència.
Home, hem millorat molt amb l'asfalt. Ara mateix no n'hi ha batxes, no n'hi ha basals. Ara mateix es pot treballar molt millor.
Mentre s'han allargat les obres que van començar a finals del mes de juny, l'estació ha estat tancada.
Unes setmanes que també han servit per adequar altres aspectes de l'estació, al marge de la pavimentació, com la senyalització o les marquesines. Tot i que el gruix dels treballs està enllestit, encara queden alguns serrells per tancar. Malgrat això, els busos han tornat a fer parada avui a l'estació amb tota normalitat. Així ho ha destacat Arnau Soler, tècnic de les obres.
Ja està tot restablert amb els departaments corresponents que han passat a primera hora i l'estació ja està en ple funcionament.
Després de 3 dècades en marxa, l'estació d'autobusos de Sabadell se sotmet a una reforma que ha costat al voltant dels 300.000 euros, una actuació a càrrec del Departament de Territori de la Generalitat, que se suma a les millores que es faran al llarg de tot aquest any en una quinzena d'estacions d'autobús d'arreu de Catalunya.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
La signatura per escrit del compromís de respectar el resultat d'un peritatge sobre els pisos dels Marinals encara no s'ha produït. A finals de juliol es va anunciar l'acord que implicava l'Agència Catalana de l'Habitatge, l'Ajuntament i els veïns, però aquests últims alerten que encara no s'ha materialitzat.
El president de l'Associació de Veïns de Raona Marinals Can Gambús, Francisco García, diu que no ha vist ni un esborrany de la proposta.
Nosaltres, com a Associació de Veïns, mai hem vist aquest document i mai hem vist aquest acord, i no tenim ni una lectura prèvia no hem vist encara aquest document.
García explica que la setmana passada van fer reunions amb l'Ajuntament en el que se'ls deia que en el termini d'una setmana tindrien el document sobre la taula. Els veïns recriminen que no se'ls citi a les reunions en què es tracta el tema. García tem que el text encara no s'hagi redactat. Eloi Corté, regidor d'Acció Social i Habitatge, justifica per què encara no s'han mostrat als veïns aquest document.
El que passa és que la primera versió incluïa àmbits que anaven més enllà de purament dels pisos i aleshores, per això fins ara no se'ls ha traslladat, i ells això ho saben i així els he comunicat personalment, però en tot cas, com es va traslladar des del primer moment, aquest document no està encara, si abans no hem parlat les tres parts i l'hem discutit, i ens sentim, tots tres còmodes, diguéssim, no? I per això hi ha la voluntat, doncs, de centrar-lo exclusivament en el tema de, dels pisos afectats i que, per tant, doncs, podem tirar endavant aquesta, aquest projecte, aquest acord,
els
més aviat possible.
Els veïns contemplen la possibilitat que un cop vegin el document l'hagin de rebutjar perquè no s'adecui a les seves demandes. De la seva banda, el regidor assumeix que la manca d'uns terminis establerts genera frustració entre els veïns.
I no marxem dels Merinals perquè el problema de xinxes que viu aquest barri no se soluciona. El veí de l'habitatge on s'ha originat el focus es nega a permetre les actuacions per contenir la plaga i segueix desfent-se de mobles que té a casa seva. Mentrestant, es van afegint més pisos i zones on es detecta la presència dels insectes.
Eloi Cordés, regidor d'Acció Social i Habitatge, explica què és el que ha canviat d'una setmana per l'altra.
Nosaltres vam intentar des del primer moment una solució, diguéssim, acordada amb aquesta persona, és a dir, que ell sortís de forma voluntària del pis. El dijous passat ho vam aconseguir amb un dispositiu de policia municipal i serveis socials, però bueno, al final, de la mateixa manera que va decidir, diguéssim, sortir, va decidir que no acceptava els recursos que posàvem a la seva disposició i va tornar. I aleshores nosaltres hem tirat endavant una via que ja teníem preparada, que és la via de portar-lo davant de la justícia.
El veí que pateix síndrome de Diògenes no permet la intervenció de la desinfecció. Això frena les actuacions previstes per atacar el focus de xinxes i l'extensió de la plaga, i ara els terminis queden en mans del jutge. L'Ajuntament ha reforçat la recollida de voluminosos a la zona per evitar possibilitats de contagi.
I dels Merinals a Gràcia, perquè l'alcaldessa Marta Ferrés es compromet a actuar contra les paneroles de Gràcia, tal com s'ha fet en altres barris de Sabadell. Una afirmació que contradiu la versió de les persones afectades, que denuncien que l'Ajuntament ha negat l'existència del problema al barri de Gràcia. L'epicentre de la plaga es va detectar al casal cívic del carrer Reina Leonor, on avui, després de les vacances, s'han trobat amb centenars d'exemplars voltant per les seves sales.
El problema ve de lluny, del Nadal passat. Des d'aleshores s'han fet tres intervencions per exterminar la plaga de paneroles, però el problema és que l'Ajuntament no actua a la via pública, de manera que els insectes es tornen a escampar. Una situació que sembla que l'alcaldessa tingui en compte i que s'hagi de solucionar aviat.
Nosaltres estem fent, des del moment que vam arribar, una acció molt contundent en el tema de plagues, sobretot a través de la Regidoria de Salut, que està augmentant els recursos per poder-hi fer front. Jo crec que és un dels serveis que funciona bé si l'activem. Nosaltres l'estem activant amb moltíssima velocitat i, per tant, també s'activarà en el barri de Gràcia.
De totes maneres, els veïns afectats neguen que aquesta sigui la resposta oficial de l'Ajuntament. Per contra, asseguren que arran de les seves denúncies el consistori va fer una batuda, però va considerar que no hi havia necessitat d'actuar a la via pública. La situació cada dia és més alarmant, segons el president de l'associació Gent Gran de Gràcia, Juan Martínez, amb seu al centre cívic.
No sabemos qué respuesta nos van a dar. Aún no hemos recibido ninguna respuesta por parte del Ayuntamiento. Lo que sí que cada día va a más. Nosotros este mes de vacaciones hemos comenzado hoy y ya se lo digo, esto es un disparate lo que hay.
De moment, la Generalitat, que és la titular de l'equipament, ja ha fet tres intervencions al centre, però considera que cal que també s'actuï al carrer per evitar que continuï creixent la població de paneroles, tant al centre cívic com també als habitatges del barri de Gràcia.
I afegim més notícies del dia en format més breu. L'Ajuntament de Sabadell aporta 3.000 euros per ajudar a pal·liar els efectes de la tempesta severa que va afectar Gàmbia aquest estiu.
El ple municipal va aprovar concedir l'ajuda al país africà a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. La partida servirà per reduir el patiment de les persones afectades per catàstrofes d'origen natural o humà, ajudant a restablir la seva dignitat i reduint la seva vulnerabilitat. Ho explica Pol Givert, portaveu del govern local.
Que Sabadell farà, ha demanat una aportació econòmica extraordinària del Fons Català de Cooperació per ajudar a pal·liar els efectes de la tempesta severa que ve a Gàmbia, i a través d'aquesta acció de cooperació ens doncs vol intentar reconstruir certa part d'infraestructures que es van veure danyades en aquesta tempesta que va patir el país africà.
Les fortes pluges a Gàmbia van causar 3 víctimes mortals, 56 persones ferides i més de 1.200 van perdre casa seva.
L'Ajuntament adjudica 31.200 euros al programa Ciutat i Escola.
Els fons aniran destinats als centres públics de primària, secundària i als centres d'educació especial perquè tinguin garantit l'accés mínim a activitats amb cost o puguin fer front a despeses de transport. La presentació de sol·licituds comença el dia 12 de setembre i s'estendrà fins al 26 d'aquest mes. Paral·lelament, el consistori també destinarà un fons de 800 euros per a les escoles que celebrin el 25è, 50è o 75è aniversari.
El govern també aprova una partida de 50.000 euros per a entitats i esplais.
Aquesta segona partida es destinarà a l'educació en el lleure infantil. En total seran els esplais i entitats de lleure per a infants fins a 16 anys els beneficiaris d'aquesta subvenció, amb la condició que organitzin activitats de forma continuada durant tot el curs escolar.
Ciutadans demanarà que les festes majors de Sabadell incloguin espais sense soroll ni llums destinats a persones autistes i amb el síndrome del TDAH.
El grup polític afirma que aquesta mesura està consensuada amb les entitats vinculades a aquest col·lectiu de persones i que milloraria la igualtat d'oportunitats. Per això, la número 2 del partit, Laura Casado, ha afirmat que es portarà una moció al ple de setembre.
I en successos mor un home a Cerdanyola en caure-li a sobre la càrrega d'un camió.
L'accident ha tingut lloc aquest matí a 11:45 del migdia, quan, per causes que encara es desconeixen, la càrrega dels ferros del traspalet que manipulava ha caigut sobre el treballador. Els serveis d'emergència s'han desplaçat al lloc dels fets, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'home de 54 anys era veí de Sant Antoni de Vilamajor.
Passa un minut d'un quart de vuit. Avui comencen noves aventures radiofòniques per dues sabadellenques a Catalunya Ràdio. Laura Rossell s'incorpora a l'informatiu Catalunya Nit per conduir-ne la segona hora. Per la seva banda, Charlie P, que presenta l'Apocalipsi a les 12 del migdia. Es tracta un concurs d'entreteniment.
Després de les seves col·laboracions estiuenques en els programes del matí de Catalunya Ràdio i el suplement, i d'haver fet un gelat amb diverses persones del diari Ara, l'extreballadora de Ràdio Sabadell, Laura Rossell, moderarà la segona hora de l'informatiu del vespre, dirigit per Kilian Sabrià, que comença a anomenar-se Catalunya Nit. La intenció és que Rossell li aporti la intensitat que la caracteritza per interpretar i situar els temes més rellevants de l'actualitat amb els periodistes que més bé la coneixen. A la mateixa emissora, la també sabadellenca Charlie P presenta a partir d'avui el concurs L'Apocalipsi, conjuntament amb Elisenda Pineda i Elisenda Carot, que encapçala el projecte. L'espai s'emet cada dia de 12 a 1 del migdia i és una hora d'entreteniment i humor. Les proves a les quals s'han de sotmetre els concursos en requeriran una certa habilitat i desvergonyiment per salvar-se de l'apocalipsi. I la setmana que ve estrenarà a programa un altre sabadellenc, Ricard Ostrell. Serà TV3 i es diu Planta Baixa. S'emetrà de dilluns a divendres, començant uns minuts abans de les 12 i acabant poc abans de les 2. L'espai tractarà l'actualitat política i social.
Atenció, atenció, nova estrena a Ràdio Sabadell.
A partir del 10 de setembre, els matins a l'emissora municipal faran olor de cafè acabat de fer i d'esmorzar de diumenge. Cada dia molirem les notícies i buscarem explicacions a tot el que passi a la ciutat.
Tant si voleu un te, un cafè, un refresc o informació, tot ho trobareu al Cafè de la Ràdio. De 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Què passa, penya? Com cada any, per la festa major, Xocolata Express surt al carrer per fer un directe amb el bo i millor del pop i rock sabadellet. Bé de sincer, Xavi Vidal i Berni Moravant i Los Bats 6.0 en concert. Diumenge 8 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, al pati de Cadastro. Presenta Xocolata Express, retransmet Ràdio Sabadell i col·labora IMSA, Instruments Musicals. Los Bats, Xavi Vidal i Berni Moravant i Bebe Sincer, diumenge 8 a Cadastro, carrer Sant Isidre 140, Sabadell.
Programació especial de Festa Major a Ràdio Sabadell. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. Avui la notícia del dia passa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que jutjarà Quim Torra els dies 25 i 26 de setembre.
Torra està acusat de desobeir la Junta Electoral Central per no haver retirat els llaços grocs del balcó de la Generalitat durant el període electoral del 28 d'abril.
La justícia imputa les expresidentes de Madrid, Esperanza Aguirre i Cristina Cifuentes, pel cas Púnica.
El jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ha decidit citar com a investigades les dues líders del PP de Madrid i una quarantena de persones més. El magistrat estudia si Aguirre coneixia i fins i tot controlava la caixa B del partit. Per la seva banda, Cifuentes de la hauria fet una adjudicació de forma irregular.
Pedro Sánchez no iniciarà els tràmits parlamentaris per l'elecció de president si no té els suports assegurats.
Així ho ha afirmat la vicepresidenta en funcions Carmen Calvo en una entrevista a Televisió Espanyola. La ministra ha assegurat, però, que ho intentaran fins l'últim moment, ja que els socialistes no tenen interès en unes noves eleccions.
I Unides Podem replica si s'asseuen a la taula de ser per negociar el govern i el programa.
La portaveu de la formació morada, Noelia Vera, condiciona el suport del PSOE a aquestes dues condicions.
Para que te quede claro, si nos sentamos a hablar con el Partido Socialista es para hablar de un gobierno integral que incluya programa y que incluya estructura de gobierno.
Segons Vera, un govern monocolor del PSOE seria una opció fallida i inestable.
Mentrestant, a Catalunya, els comuns obren la porta a desbloquejar els pressupostos del govern Torra.
El portaveu del partit és el sabadellenc Joan Mena.
El bloqueig que hi ha avui a Catalunya, juntament amb el bloqueig que tenim també al govern de l'Estat, a qui està perjudicant profundament és a les butxaques dels catalans i les catalanes. El que està fent el bloqueig a Catalunya i també el bloqueig al govern de l'Estat és dificultar encara més el dia a dia dels catalans i les catalanes, especialment aquells catalans i aquelles catalanes que estan en una situació de més vulnerabilitat. Per tant, nosaltres li demanem al senyor Aragonès que iniciï un diàleg sincer, que no faci anuncis d'estiu ni que esperi un xec en blanc.
En la mateixa compareixença, Mena ha tirat d'electoralista la proposta del president del Parlament, Roger Torrent, de crear un govern de concentració com a resposta a la sentència de l'1 d'octubre.
I el govern i el Parlament dedicaran l'acte institucional de la Diada de l'11 de setembre als presos polítics i exiliats.
Així ho han explicat la consellera de Presidència, Meritxell Budó, i el vicepresident de la Cambra Catalana, Josep Costa. L'acte també tindrà el Tornarem, creat i dirigit artísticament per Lluís Danés, que farà una referència al moviment polític que viu Catalunya. L'acte, que es farà a les 10 del vespre, el dia 10 a la plaça Sant Jaume, serà precedit del dia 11, que es farà la tradicional ofrena floral a Rafael de Casanova.
El Vaticà confina l'exrector de Vilobí d'Onyà acusat de delictes d'abusos sexuals.
La Congregació de la Doctrina de la Fe de la Santa Seu li prohibeix exercir i tornar a qualsevol dels pobles on havia treballat. Aquesta decisió arriba després que el passat 7 d'agost el bisbat de Girona prengués una decisió similar. Malgrat això, Tomàs Pons té actualment 91 anys i viu en una residència sacerdotal.
Moment pels esports.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I comencem el bloc esportiu amb una notícia d'última hora. El Centre d'Esport Sabadell és molt a prop de fer oficial el fitxatge d'Alberto Leira. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
En l'últim dia del mercat d'estiu de fitxatges, la Comissió Esportiva Arlequinada s'ha mogut per cobrir l'última fitxa sub-23 que hi havia vacant a la plantilla.
Sí, Alberto Leira té 22 anys, és pivot defensiu, tot i que pot ocupar també posicions més avançades, i aquesta mateixa tarda s'ha desvinculat del Huesca, que l'havia cedit a l'EGA en aquest inici de Lliga. Nascut a la Corunya, Leira es va formar a les categories inferiors del Depor fins a arribar al Fabril, al seu segon equip, i també va passar per la Gimnàstica Segoviana i el Teruel la temporada passada.
Amb la seva incorporació, la plantilla del Centre d'Esports quedarà totalment tancada. No hi haurà més moviments, tot i la mala notícia que s'ha rebut aquesta mateixa tarda des de la infermeria. Jesús Olmos estarà, Pau, entre 1 i 4 mesos de baixa.
Segons el comunicat que ha emès el club aquesta mateixa tarda, com diem, el cop que va rebre el central Arlequinat contra el Castellón és més greu del que semblava en un primer moment. Olmo pateix un trencament parcial de fibres al tendó d'Aquiles del peu esquerre, una lesió que recorda la que va patir fa 7 anys, tot i que en aquella ocasió el trencament va ser total i a l'altre peu. El barceloní va ser operat 2 cops i es va estar inèdit durant tota la temporada 2012-2013. Ara, si segueix un tractament conservador i la zona cicatritza tota sola, podria tornar en un mes, segons els terminis més optimistes. Si ha de tornar a passar pel quiròfan, el temps de baixa s'allargaria fins als 4 mesos.
I aquestes dues notícies han deixat en un segon terme la primera victòria de la temporada del Centre d'Esports. L'1-2 ahir de Bunyol ha portat calma i confiança al vestidor Arlequinat.
Sí, davant l'Atlético Levante, l'equip sabadellenc va sumar els primers punts del curs, remuntant la diana inicial granota amb els gols d'Òscar Rubio i Edgar de penal. No va ser l'única nota positiva. Aleix Coc va tornar a disputar uns minuts de lliga després de la greu lesió de genoll que va patir al gener, i Manu Lanzarote, 6 anys després, es va tornar a vestir la samarreta del Sabadell. El mitjapunta barceloní va entrar en el minut 66 en substitució d'Aaron Rey, tot i no gaudir de cap clara ocasió de gol. La seva presència ha de ser molt important aquesta temporada en els esquemes d'Antonio Hidalgo. Lanza admetia després del partit que encara no està al 100%, però que minuts com els d'ahir l'ajuden a seguir progressant.
Bé, cada dia millor, la veritat que bueno, pues el partit és tocar a córrer, poques pilotes amb atac, però bueno, és el que tocava, no? Sabíem què tenia que fer, estic content, cada dia millor, és veritat que porto quasi 3 setmanes entrenant amb el grup, però bueno, encara falta, però content, perquè al final si tens oportunitats i minuts és millor per agafar la forma.
Després de la primera jornada només hi ha dos equips en plena de victòries, la Nucía i el Villarreal B. El Sabadell escala fins a 11a posició abans de rebre el València Mestalla, que hi va veure com li volaven 2 punts a Castalia en el temps de descompte. El partit es disputarà el diumenge de Festa Major a les 7 de la tarda.
I no deixem de parlar del Sabadell perquè el juvenil Arlequinat ha tornat a Lliga Nacional per la Porta Gran. El centre d'esports es va estrenar ahir al camp de la Fundació Esportiva Grama, també acabada de pujar de preferent, amb una convincent victòria per 1-2.
Els gols psicològics de Sergi Altimira i Ivan Sánchez, just abans i després del descans, van donar un doble avantatge a l'equip de Miqui Lladó. Els colomencs van retallar diferències en el temps afegit i encara van gaudir d'una última aproximació, una circumstància que, segons Lladó, servirà per aprendre de cara al futur.
Hi ha hagut una última acció, hem sacat a mig camp, nosaltres hem desplaçat la pilota, després l'han recuperat ells i han tingut una última pilota que han pogut penjar l'àrea, que era una mica cara o creu que qualsevol cosa pot passar, i just després d'aquesta pilota sí que s'ha acabat el partit. És a dir, molt just perquè poguessin haver empatat, però bueno, s'han acabat ficant el partit i nosaltres hem d'aprendre d'això, perquè és un partit que teníem molt coll avall. És cert que és un camp molt exigent amb un rival molt difícil.
Pitjor li van anar les coses al Mercantil després d'una gran pretemporada. L'equip de Carlos López va repetir errades del passat contra la Unificació en Bellvitge i no va poder passar de l'1-1. Tot i la manca d'encert, Marruano, autor del gol de l'empat a la segona part, destaca l'aportació de les noves incorporacions.
Em sento molt ben acompanyat pels companys de dalt. Jo crec que hi ha molt nivell aquest any. Un equip molt complet. Ja s'ha vist, no? Els canvis, tot el que han aportat, els de la primera part, han fet molt bona feina. I jo crec que no tinc jo tot el pes. Entre tots farem bastants gols. Jo crec que tenim molt bona davantera i a veure què podem fer.
Aquest pròxim diumenge el Mercantil visita el juvenil B de l'ADAM, mentre que el centre d'esports s'estrena a Olímpia també contra el segon juvenil del Girona.
La selecció espanyola de bàsquet en cadira de rodes té a tocar els quarts de final de l'Europeu. El combinat que dirigeix Òscar Trigo ha superat Israel per 75-56 i aquesta mateixa tarda es pot confirmar la seva presència entre els 8 millors de la competició.
Sí, Espanya suma 3 victòries en 3 partits i en cas de derrota de Rússia contra Holanda, els del sabadellenc Òscar Trigo s'assegurarien una de les 4 primeres posicions del grup. Al descans, els holandesos ja dominaven per 39-18. Ara el combinat estatal haurà de lluitar per la primera plaça i assegurar-se així un encreuament favorable a quarts de final. Recordem que els 4 semifinalistes d'aquest europeu tenen plaça als Jocs Paralímpics de l'any que ve. El penúltim escull serà França, que avui ha caigut apallissada contra Turquia. Així defineix Trigo els francesos.
França és un equip jove, és un equip dinàmic, però és un equip que té poc joc interior. Així com Israel té molt joc interior, a França té poc joc interior. Té jugadors ràpids, amb una gran transició, té llançadors, sobretot en situacions de 4-5 metres, però no l'acompanya el joc interior. Això vol dir que si nosaltres aconseguim arribar a aquest estil i tancar molt bé el nostre balanç defensiu, els fem jugar en 5 contra 5 i els fem jugar a interior, ficant pilotes dintre, serà un partit que podrem dominar.
El partit entre Espanya i França començarà demà a 2:45 de la tarda.
Fora de Sabadell, aquesta mitjanit es tanca oficialment el mercat de fitxatges d'estiu a primera divisió.
Sí, fa uns minuts s'ha confirmat la cessió de Rafinha al Celta després de renovar amb el Barça per una temporada. A més, el Real Madrid ha anunciat la cessió del porter francès Areola, mentre que Keylor Navas ha fet el camí contrari i ha marxat a París. El Sevilla ha anunciat l'arribada del Chicharito Hernández, mentre Fernando Llorente ha signat pel Nàpols. El Girona, a segona divisió, ha cedit el Choco Lozano al Cádiz i el porter Bonou al Sevilla per suplir Sergio Rico, que marxa també al PSG. A la una, per cert, ha estat presentat el nou reforç de l'equip gironí, Jonathan Soriano, i també ha arribat el porter Asier Riesgo.
Segona victòria d'Espanya en el Mundial de Bàsquet.
Triomf sense lluïment contra Puerto Rico per 73-63 amb 19 punts i 7 rebots de Marc Gasol i 17 punts de Ricky Rubio. Els espanyols són virtualment a la segona fase de la competició i ara l'han de tancar contra l'Iran.
I primera jornada de descans a la Vuelta a Espanya.
Nairo Quintana, que ha confirmat el seu fitxatge per l'arquer a Samsic, defensarà a partir de demà el mallot vermell de líder que va aconseguir ahir a Andorra en una jornada molt accidentada que va guanyar l'eslové de 20 anys Tadej Pogacar. Quintana, Roglic, Superman, López i Valverde estan en un mocador de només 20 segons. El sabadellenc David de la Cruz es va deixar 20 minuts, tot i que ha reconegut que lluitarà per alguna victòria d'etapa.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
per 7:45. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 2 de setembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris i tornem també al migdia amb una nova edició de Notícies Migdia, 2:45. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.